Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix que passant de la una és que estàvem aquí al matí a Ràdio Estel gaudint de la bona música, gaudint del bon jazz, perquè avui el nostre convidat a la Jazz Long és l'Ignasi Terraza, un dels pianistes de jazz més destacats de l'estat espanyol i amb més gran projecció internacional. Jo no sé vosaltres, però quan escolto jazz em tremola tot. Vull dir, és algo, no sé...
Ignasi, això és bo, dolent.
Això és... Quina lectura podem fer? Ara, si de cas, ens ho expliques, no? Perquè sentir el jazz... A mi ja em venen moltes preguntes al cap, eh? Si tothom és capaç, si no, és complicat. Però abans, Olga, Ignasi Terraza.
Quin privilegi.
Uau.
Sí, sí, sí. L'any 2009 va ser distingit amb el primer premi del Jacksonville International Jazz Piano Competition als Estats Units. La seva àmplia discografia abasta més de 30 referències editades al nostre país, a França, Suïssa, al Japó, de les quals 8 són amb el seu trio. Acompanyat figures de la talla de Frank West, Lou Donaldson, Benny Golson, John Faddis, Jesse Davis, i el seu trio ha comptat amb músics com Bobby Durham, Jeff Hamilton, Gregory Hutchinson o Pierre Bussaget. Actua habitualment als circuits europeus i ha actuat en gires per Sud-amèrica, els Estats Units i l'est d'Àsia. I també el pots reconèixer ràpidament el trio que fa amb Andrea Motis i Joan Chamorro, o amb el trio que l'ha acompanyat tota la vida, Esteve Pi a la bateria i l'Horacio Fumero al contrabaix.
Clar, és que ara tot just estàvem parlant amb l'Ignasi Terraza fora de micro i dèiem, però és que clar, a veure, jo estava fent càlculs, Ignasi, quants discos portes? Perquè com a líder, no, diguéssim, en sortien 25, no? Però
sí,
amb el trio de sempre són 30 més?
No, com a líder, o sigui, inclou els del trio.
Ah, d'acord.
Serien 25.
Val.
I llavors, com a sideman acompanyant, doncs, l'Andrea Motis o la Big Band de Barcelona a l'orquestra o amb altres col·laboracions que he fet durant temps, doncs amb aquestes suman 30, que són 34, 35 o 6, són en total, doncs segurament arriba als 60 gairebé.
Déu-n'hi-do. A mi el que m'ha sorprès, a banda del nombre de discos, és la quantitat de quilòmetres que has fet. O sigui, quants viatges has fet, quantes voltes al món deus haver fet portant la teva música arreu.
Doncs sí, la veritat és que en els darrers anys ens hem mogut molt i hem pogut visitar molts països. Ja vam començar a moure'ns molt amb el trio, ja fa uns 10 anys vam començar a voltar molt al món, i després, aquests darrers anys amb el grup d'Andrea Motis encara també hem multiplicat la llista encara més.
Clar, Ignasi, perquè ara estàvem fent càlculs dels discos, no? que portes, doncs, en el món de la música. De fet, avui també ens vols presentar els dos darrers, no? Que és aquest Intimate Conversations, justament amb ella, no? A Andrea Motis, Scott Hamilton i Antonio Serrano.
Sí, és un disc que plega tres duos diferents. Un d'ells amb Andrea Motis, l'altre és amb el gran Scott Hamilton, el saxofonista, i l'altre és amb l'harmonicista Antonio Serrano, també un gran virtuós de l'instrument.
Et sembla si l'escoltem una mica?
Sí, perfecte.
Jo és que... No tinc paraules. Ara és el que anava a preguntar. És bo o dolent que tingui aquesta sensació d'escoltar el jazz que ens proposes?
Bueno, la sensació de tremolor. Ja t'he dit que no sé si és bo o dolent. El que sí que puc dir és que en el jazz el que busquem és una mica el swing. El swing és aquest element que et fa moure i que que, per exemple, Count Basie definia, o el Freddie Green, que era el guitarrista que tocava en Count Basie, deia, per mi el swing és quan veig que a Count Basie se li mou el peu.
Yes, que bo.
Jo l'anava, jo el vaig movent per sota la cadira, el peu dret l'estic movent tota l'estona.
Sí. Llavors, això podria ser una definició. Si parles de tremolor en aquest sentit, doncs la subscric totalment. Però si es parles d'un altre tremolor, no sé, ja et dic, depèn.
I tu t'imagines una vida sense jazz?
Doncs la veritat és que no. El jazz per mi ha estat una part molt, molt important de la meva vida. La música ho ha estat, però a partir de que vaig descobrir el jazz cap als 15 anys, i llavors a mi m'agradava molt improvisar, i des del començament, doncs, quan vaig conèixer el jazz, doncs, em vaig identificar molt amb aquesta música i vaig trobar tota la llibertat que buscava, o la que m'agradava, la llibertat amb la que m'agradava tocar, la vaig trobar amb el jazz, i al mateix temps és una música que permet i que té la sofisticació i un grau de complexitat molt gran, i que permet, doncs, combinar aquests dos mons, el món de la música clàssica, de la tradició europea i de la complexitat musical, amb aquest punt d'espontaneïtat i d'improvisació que és més propi de les músiques populars.
Tu, Ignasi, vas néixer a Barcelona, et vas quedar sec als 9 anys i poc després vas descobrir el piano. Com és aquest abordatge que un se l'imagina assegut davant del piano i mirant una partitura?
Bueno, el fet de quedar-te sec en la implica una aproximació a la música diferent, perquè en la música, quan ens aproximem a través de la partitura normalment un pot llegir-la mentre toca o mentre... Llavors la majoria de músics acostumen a fer el que diem lectura vista, o dir que poden tocar i llegir al mateix temps. En la música, quan t'aproximes a la música amb el braille no pots llegir i tocar alhora. Primer has de memoritzar la peça i després tocar-la. I llavors, en canvi, en el món de la improvisació, aquest element de la lectura doncs entra per altra banda i és una forma més, més lliure de veure la música. Però la principal limitació la tenim sempre amb la lectura. Això fa també que l'aproximació sigui a través de la pròpia música, no sigui tan directe a través de la lectura.
Això implica també que m'imagino que tu devies tenir molta música dins teu i que sabies com volies crear i generar nous camins.
Bueno, això...
O vas escoltar molt jazz...
No crec que ningú... A ningú que faci música o que escrigui novel·les, li pregunten si aquesta novel·la la tenia allà quan era jove a dintre. Doncs no ho sé. Potser sí que la tenia, però... I que és un camí que vas fent igual que... I la música que fas i que vas tocant és la música del present, però... Per això també m'agrada molt, quan parlem de discos, el disco és una forma de fer una foto de la música que estàs fent en aquell moment, perquè la música, quan la fas... s'acaba la peça i allò ha passat i no es torna a repetir. Per molt que vulguis repetir aquell moment, no el repetiràs mai. El repetiràs similar, però mai serà exactament el mateix. Llavors, una forma que tenim de fer fotos de la nostra biografia és a través dels discos. I ja que no queda... En una novel·la, un quadre, queda exactament el que has decidit posar, però en la música no.
Ignasi, preparant el Jazz Long avui amb la Olga, ens va cridar l'atenció en una entrevista, parlaves de la plasticitat cerebral, no? Que és quan deixes de veure, els 15 dies del teu cervell es reestructura de cop, no? Perquè parlaves de... Perquè ara en parlarem, d'aquest jazz a les fosques, aquest gran experiment, doncs, que vau portar a terme fa uns anys, uns mesos, va ser brutal, ara en parlarem. Però explica'ns una mica, és la clau de tot plegat?
Bé, això a mi va cridar l'atenció. Vaig coincidir amb unes entrevistes amb un neuròleg,
sí,
que parlava de plasticitat cerebral, i em va cridar l'atenció, vaig estar llegint més sobre el tema. I amb els seus estudis, ell parlava d'això, que havien fet experiments a una universitat americana i que es trobaven que podien dir que a partir dels 15 dies... una persona, quan deixa de veure, té el seu cervell, comença a adaptar-se. Ho van fer a partir de gent que els ensenyaven el braille tapant-los els ulls, però a la gent que els hi tapaven durant la classe i els hi destapaven després, aquests, al cap de 15 dies, no van aconseguir llegir amb els dits. I, en canvi, els que els hi van deixar tot el dia tapats, després de la classe, al cap de 15 dies van començar a llegir el braille amb els dits. Això volia dir que el seu cervell havia destinat zones específicament destinades a la visió el tacte per poder fer aquesta lectura amb els dits.
Aquest projecte del que parlava la Mercè és Jazz a les fosques. El 1999 vas estrenar al Teatre Neu aquest espectacle en el que proposaves al públic l'experiència de disfrutar d'un concert de jazz a les fosques. L'espectacle va ser tot un èxit. Un espectacle, a més, amb una càrrega educativa i emocional molt forta.
Va sorgir com una casualitat, per fet. De fet, un dia tocant en un concert ens vam trobar que es van apagar els llums, vam seguir tocant, i la gent es va quedar sorpresa i van haver molts comentaris al final del concert, de caramba, quina l'experiència i tal. I hem decidit, doncs explotar-la i experimentar-la amb un concert complet a les fosques. I la resposta... Vam trigar una mica a que la gent volgués venir a provar-lo, però finalment la resposta va ser molt bona i vam estar 3 mesos al Teatre Neu i el darrer mes hi havia cues cada dia en gent que es quedava fora i l'experiència va anar més enllà de la pròpia música i després més enllà d'un propi concert, d'un sol concert. No?
El públic d'aquell dia que es va quedar a les fosques va dir caramba l'experiència i caramba els músics, perquè tots seguíeu tocant.
Sí, de fet, però quan aquesta experiència l'he repetit amb altres músics, els músics vidents, el primer moment es queden sorpresos, però després s'acostumen. De fet, qualsevol músic pot tocar a les fosques. L'única qüestió és simplement que a vegades, quan t'ho demanen, potser, igual que el públic, es queda una mica esturat de veure...
Quines eren les reaccions, Ignasi? O sigui, bueno, què senties tu, no? O sigui, el públic...
Jo em sentia igual.
Et senties igual, no? Però
potser més tranquil, això. És curiós, però quan està a les fosques hi ha alguna cosa de l'energia col·lectiva...
Que canvia.
I que ho percep. Però el que sí que notes és que els primers... Això també corroborat amb la gent que venia. Els primers temes, la gent està inquieta, està una mica nerviosa... I llavors es demanen a veure... Doncs sempre els hi faig la broma de veure que agafin bé la cartera i aquestes coses. Després, al cap d'una estona, la gent es comença a relaxar i ho notes molt en com reaccionen, com responen a la pròpia música i també com responen de forma més desinhibida. Vull dir que a vegades coses que potser algú li ha agradat molt i aplaudiria, i no ho fa, si hi ha llum,
sí.
En aquella situació sí que ho fan. I els comentaris, les reaccions, eren molt més entusiastes. Al cap d'una estona, quan la gent ja estava a les fosques, molt més desinhibides. Després sabíem, per exemple, de gent que ens comentava doncs, que hi havia un moment que no s'havia pogut estar de ballar i s'havia aixecat i s'havia posat davant de la cadira a ballar.
Quina passada.
Cosa que no hagués fet mai en públic, no? Sabent que no el veia ningú, en aquell moment podia fer-ho. Llavors, la gent es desinhibia molt més. Senties moltes gent dient yeah, per exemple, coses que es farien en públic
amb llum
no ho faríem mai i coses així. Doncs.
Totalment. Avui estem compartint aquí el Chess Long al matí a Ràdio Estel amb un dels pianistes de jazz més destacats de l'estat espanyol amb més gran projecció internacional, l'Ignasi Terraza. Jo també t'ho volia preguntar, això. Tothom està preparat per captar l'essència del jazz?
A veure, jo crec que sí, El jazz és una música igual que d'altres. Hi ha músiques... si dius la música clàssica, per exemple.
Sí.
Tothom està preparat. Doncs segurament, si entres per certs tipus de música que la gent està menys acostumat a escoltar, segurament els hi costarà més entrar per allà. Però dintre d'aquesta música, potser si... Un Mozart segurament entrarà molt més fàcilment que un Sostakovich o que un Bartók. Però ja amb el jazz és igual. Hi ha jazz, hi ha llenguatges que són més, entre cometes, fàcils, més propers per entrar, i que altres que utilitzen harmonies més dures del segle XX i que segurament són més difícils d'entrar a la gent que no està acostumat a sentir aquest tipus de músiques. Però, bueno, jo crec que el jazz, com en paraules grans, quan dius el jazz en general, sí, el jazz és per tots els públics. Ara hi ha grups, hi ha llenguatges, hi ha estils que potser demanen d'acostumar-se amb una aproximació més, més acurada, no?
Tu, Ignasi, a més de músic, ets la primera persona cega de l'Estat espanyol que es va llicenciar en informàtica i vas estar compaginant jazz i informàtica fins que al final et vas decidir per la música. Si hem vist bé els càlculs, gairebé tenies 30 anys quan vas dir, va, és la música.
Sí, de fet, a veure, la gent a vegades em comenta com si hagués estat informàtic fins als 29, i aquell dia, un dia, m'aixeco i dic, no, no.
Suposem que seguies tocant el piano.
Vull ser músic, llavors... Mama, quiero ser artista, no? Com la Conchita Velasco. Llavors, dius, no, no, deixo la informàtica. No, no va ser així. De fet, jo, com he comentat abans, vaig començar a tocar el piano als 10 o 11 anys, i vaig començar amb el jazz als 15, i després, a partir dels 18-19, vaig començar a tocar en grups i a fer alguns concerts i tocant a bars i tal. I quan tenia 27-28 estava tocant amb diferents grups i estava tocant força, tenia bastants bolos. Llavors em trobava que tenia per una banda la feina com a informàtic i després els bolos a la nit.
Compaginar
i tenia la sensació que volia treballar més i treballar aspectes en la música, que no tenia temps, i vaig decidir-me, doncs, al moment que em van fer el contracte fix, sempre costa fer aquest pas, llavors al moment que vaig tenir el contracte fix vaig decidir, doncs, bueno, ara demano una excedència i ara és el moment de treballar un temps i tornar després, i vaig posar-me a treballar un temps i ja no vaig tornar a l'informàtica.
I ja està, i el jazz et va atrapar, Ignasi.
Sí, sí, sí. Ja m'havia atrapat abans, però en aquell
moment... Però ara ja, exclusivament, amb exclusivitat. De fet, avui l'Ignasi Terraza també ens presentava, doncs, un altre disc, que és de l'Around the Christmas Tree, que per cert, un disc, no?, que enmig de la pandèmia va haver d'aturar, sí, amb Randy Greer, no?
Sí, és un disc amb Randy Greer que vam fer... Ja teníem un altre disc de Nadales que havíem fet l'any 2003, que havia sigut un molt èxit i que havia tingut també als Estats Units, va tenir molt bona sortida. I llavors feia temps que teníem ganes de renovar el repertori. Llavors vam fer un disc de nou de Nadales i va coincidir amb la pandèmia. I llavors vam decidir igualment treure'l, i vam treure el 2020, però no l'hem pogut presentar en directe fins ara, el 2021. I és un disc que inclou Nadales, però sobretot la diferència és que en aquest disc hem inclòs Nadales originals, música original nostra, sobre el Nadal, i és un petit, al mateix temps, un petit homenatge a Nat King Cole, que és un dels músics de referència tant d'en Randy com meu, que ens agrada molt, i aquí hem volgut convertir aquest disc en un homenatge, doncs, tant amb la formació, perquè hem inclòs el trio amb guitarra típic del Nat King Cole, i també pels temes que hem fet algun petit homenatge directe i alguna referència.
Començaven dient tot el que ha girat pel món, tant amb el teu trio, amb l'Esteve Pi a la bateria i l'Horacio Fumero al contrabaix, com amb el trio amb l'Andrea Motis, en Joan Chamorro, has acompanyat a figures locals internacionals del món del jazz, has girat pels principals festivals de jazz, girant per Estats Units, per Japó, per la Xina, per Brasil, Sud-àfrica, Israel, Marroc, tota Europa... La música és diferent al públic? Allò que es diu sovint, sí, no?, amb el teatre, hi ha llocs que se sent més el caliu?
Sí, és cert, que hi ha públics a vegades més calorosos, que són més ràpidament reaccionen i estan molt amatents per poder... I, en canvi, hi ha públics més freds. A vegades, és veritat que depèn de la geografia, depèn dels llocs, però també dintre d'un mateix país o d'un mateix lloc et pots trobar en públics molt diferents, vull dir que en públics més estirats o públics més... O sigui, no cal anar més lluny, aquí a Barcelona també pots trobar públics en certs llocs més, més rígids, o públics al revés, molt més calorosos, no?
Clar, ara mateix jo anava a preguntar com és el públic català, no? Com estem de cultura jazzística, Ignasi?
Bé, hi ha força... Home, aquí hi ha cultura jazzística des de fa molts anys, hi ha gran afició al jazz... I el jazz ha estat present mai de forma majoritària, però sempre, des de fa molts anys, està present a la ciutat d'aquí. De fet, el Hot Club de Barcelona era un dels primers, abans fins i tot que el de París. Llavors, bueno, vol dir que aquí hi havia gent que seguia el jazz des de fa molts anys, des dels anys 30.
Quan tu tenies 10-11 anys i començaves a tocar el piano, et podies imaginar tot això que t'ha donat i que tu ens has regalat també amb el piano?
No, però el... no sé, això sempre... el... hi ha aquestes situacions que la música et tira molt, però també a casa et deien, això de la música està molt bé, però és una...
compagina-ho, una carrera, una cosa com més cal, seriosa.
Estudia alguna cosa i després treballa en una feina com cal i després ja faràs... I, bueno, això, aquesta idea et va calant i costa... I costa, per això aquest pas vaig trigar tant a fer-lo, perquè, doncs, bueno, arriba... És un pas difícil de fer i costa... I sempre vas sentint que això... Que la, i és així, que la carrera aquesta és molt difícil de poder viure d'això.
Totalment.
I llavors, doncs, el poder... Doncs, per això vaig estar compaginant, que hagués, segurament hagués progressat més ràpid si m'hagués dedicat més temps abans, segurament, però bueno, cadascú té la seva trajectòria, la seva vida, i no me n'apenedeixo d'haver fet el que he fet i la trajectòria que he fet.
Ignasi, ja ens queden pocs minuts aquí a la Chess Long. Mira que ràpid ha passat, però abans de marxar, què escoltes quan no escoltes jazz, Ignasi Terraza?
Pues és... home, escolto de tot, però a vegades m'agrada quan m'interessa un músic pel que sigui, perquè comences a revisar. Ahir mateix estava buscant un tema d'un pianista que m'agrada, que és el Les McCann, és un pianista de blues i de gospel i de funk i tal, i llavors comences a escoltar, i llavors ara hi ha eines com a Spotify, que és fantàstic, que pots trobar tota la discografia, i llavors comences a fer investigació i a escoltar coses. I, bueno, vaig molt així. Quan m'interessa una cosa, començo a buscar i a... Això és actualment com funcionem, perquè tenim... Ha canviat. Jo abans treballava amb vinils i amb CDs, i tinc una bona biblioteca en la qual em movia per poder, doncs, quan... Bueno, una cosa et porta a l'altra, no? La meva forma és una mica erràtica de treballar, però a vegades et ve de gust una cosa, llavors comences a tocar, llavors allò, el trobes una altra, et porta una altra i vas tirant del fil. I després hi ha el tema dels projectes o les coses concretes, que el concert de tal, que necessites no sé què, que llavors...
Sempre van bé, no?, de recuperar. Mira, ara que parlaves de concerts, Ignasi, quan et podrem veure en directe? Futurs concerts per presentar, doncs, aquest Intimate Conversations?
Intimate Conversations, de moment, aquí... No, els concerts que tenim són fora, però per aquí el pròxim concert més important serà el Festival de Terrassa, el pròxim 25 de març.
25 de març? A Terrassa, eh?
Sí, el festival.
Fantàstic.
És una novetat que encara no es publica, però bueno... És...
Doncs mira, molt
meravellós.
Nosaltres prenem nota, eh? 25 de març a Terrassa, el Festival de Terrassa. Ignasi, i propers reptes al CAP?
Doncs en aquest moment acabem de fer enregistrar dos discos que...
Més discos? Això és un no parar.
Bueno, parlo d'enregistrar, però en el fons quan passes per... Quan anem a fer la foto,
sí,
és perquè és un, quan es va fer la foto, normalment es pentina. I llavors vol dir que els projectes... Tu pots tenir un projecte al CAP, sí, però en el moment que dius, doncs, vull gravar-los perquè el vols... I el vols acabar, presentar acabat, més o menys, no? I llavors és una forma també de dir, escolta, doncs acabem i tenim concerts d'això, però sobretot el disc és posar-lo per explicar-ho a la gent. I aquests dos projectes són un trio que presentarem precisament a Terrassa, que es diu Unusual Trio, i que és un trio amb una formació sense contrabaix, amb piano, clarinet i bateria. I el clarinetista, l'Adrian Cunningham, toca també flauta i saxo. Llavors, és una formació molt inusual, però que al mateix temps és molt exigent pel pianista, perquè has de fer el paper també de baix. És una formació que no s'ha fet, que s'ha fet molt poc. S'havia fet en l'època, per exemple, el Benny Goodman, el seu grup,
sí,
el seu trio, però després es va deixar de fer. I en músiques posteriors, en bebop i tal, no s'ha utilitzat. I és, bueno, em fa molta il·lusió presentar aquesta nova
fotografia,
formació.
I nosaltres que estarem molt pendents. Ignasi Terraz, ha estat un plaer que hagis vingut aquí al matí a Radio Estel, a seure't de la nostra Chess Long. ha estat amb nosaltres un dels pianistes de jazz més destacats de l'estat espanyol. Gràcies i que vagi molt bé. Estarem pendents de tots els passos que vagis fent, eh?
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Doncs vinga, José, posem una mica més de jazz, puja-li el fader i petita pauseta i tornem amb la Lupa, que avui, per cert, Olga, ens marxem cap a Olot.